A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca ja ho sabeu que un cop a la setmana us parlem normalment d'un llibre, i ho fem amb un dels seus autors, sigui l'autor dels textos o de les il·lustracions. A vegades també és autor de la traducció, si es tracta d'un llibre que té un idioma estranger, o també, fins i tot, sovint parlem amb editors, parlant de col·leccions concretes dedicades al món de la literatura infantil o juvenil. Ja fa uns dies que vam encetar un capítol dedicat a Barcanova, amb les seves diferents col·leccions d'infantil o juvenil, i avui també parlem amb un autor que ha publicat en aquesta editorial. El llibre es titula Arbres i l'autor és el Salvador Comellas. Salvador, benvingut.
Hola, gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Avui parlarem del teu llibre, mai més ben dit. Sí. En aquest cas, Arbres, Que hem de dir que és un llibre d'autoria compartida, perquè tu has fet els textos del llibre, suposo que has tingut la idea del llibre, però després han passat també aquestes idees teves per les mans de la Mònica Armiño.
Sí. Efectivament, primer es van fer dels textos, vull dir que jo vaig fer els textos. No era cap encàrrec, era una idea meva, i llavors jo vaig fer tots els... ho vaig presentar com a projecte, jo vaig ensenyar-ho a l'editorial dient jo tinc aquesta idea, us en ensenyo una mostra. Van dir que els agradava i que ho podríem publicar. Llavors jo vaig fer el conjunt de textos i un cop fet és quan l'editorial va buscar algú que ho il·lustrés i en aquest cas la Mònica Armiño va fer les il·lustracions.
Il·lustracions que, per cert, val la pena també de ressaltar perquè acompanyen, podríem dir, d'allò més que els teus textos, no?
Bé, a mi m'agrada especialment, diguem, la textura que a vegades té i el color que hi ha posat en aquestes imatges. Llavors, en general, jo trobo que des de la portada fins als dibuixos de l'interior, doncs, en aquests llibres la il·lustració, evidentment, és important. Aquí tampoc no era especialment fàcil, perquè una cosa és que sigui una narració on hi ha una acció al llarg de moltes pàgines, i en canvi aquí cada petit text, diguem, és un arbre diferent i és un arbre imaginari. Per tant, aquí estava bé, diguem, que la dibuixant hi posés bastant de la seva part i em sembla que el resultat és bo.
Uh-huh. I com tu deies, no? Hi ha una textura... desprenen una textura, en alguns casos, fins i tot que sembla que vulguis tocar les fulles dels arbres per posar en cas, no? Això d'una banda. I de l'altra, en aquells apartats, perquè ara parlarem de quin tipus d'arbres estem tractant, Que ningú es pensi que això és un tractat de biologia i que, en aquest cas, no és un tractat sobre els arbres en si, ara en parlarem. Però justament per això, perquè són uns arbres especials i diferents, hi ha alguns moments... en quant a la il·lustració, que, com dèiem, acompanyen d'allò més... Jo, per exemple, em quedo, no sé si... Tens el llibre aquí al davant, Salvador?
No, perquè no el
podia tenir. No sé com m'estaràs de memòria, però l'arbre interior, que és un dels arbres que surten en el llibre, l'arbre interior també sorprèn moltíssim aquesta il·lustració.
Sí. Home, jo, o sigui, a part de la imaginació, de la fantasia, del punt de vista artístic de la il·lustradora, jo espero que el meu text també fos suggerent en aquest sentit. No?
Per descomptat que sí.
De dir, ei, va, jo m'ho puc imaginar, cadascú s'ho pot imaginar a la seva manera, i la gràcia és que la dibuixant hagi escollit la seva pròpia visió, evidentment.
Jo, si et sembla, relato uns quants dels títols de l'índex d'aquests contes o d'aquestes històries d'arbres, perquè així crec que la gent, a través de la ràdio, que no pot veure el llibre, es farà una idea de quin tipus d'arbre estem parlant. Hi ha l'arbre de les quatre estacions. Bé, aquest encara pot despistar una mica. Però després hi ha l'arbre de lloguer, l'arbre de la memòria, l'arbre de la son, l'arbre de Nadal, l'arbre genealògic, l'arbre curiós, l'arbre far, l'arbre poruc... Amb tot això ens fem una idea de que, com dèiem abans, no es tracta d'una qüestió científica, la teva, ens has vingut a explicar els tipus d'arbres que hi ha en el nostre voltant, per entendre'ns.
Sí, això és aprofitar que l'arbre té l'arbre com l'aigua, com el camí, com el cel, com les estrelles, com el que vulguis, hi ha molts elements de la natura que tenen un molt valor simbòlic en totes les cultures. I, per tant, des d'aquest punt de vista, era fàcil agafar arbres o imaginar-se d'altres arbres que poguessin tenir algun tipus de valor, no? Llavors, hi ha des de els arbres de lloguer aquests, que és un arbre que lloga a uns quants ocells diferents, els lloga un raconet d'arbre per fer un niu, fins a alguns arbres que tenen, diguem, qualitats humanes, com aquest arbre curiós, que és un arbre molt tafaner, o com l'arbre poruc, perquè aquest és una mica... Normalment l'arbre ens ve associat a un element natural poderós, fort, alt, resistent, que viu molts anys, però no tots són iguals, i també em va semblar que estava bé que hi hagués un arbre poruc que se l'ha de cuidar molt perquè de seguida s'espanta, per exemple.
Uh-huh. Justament aquest també me l'havia reservat, l'arbre poruc, per allò que dèiem abans de la textura de les il·lustracions. Aquest arbre poruc és d'aquells que dius, ostres, m'agradaria tocar-lo, aquestes fulles, perquè realment criden l'atenció. Ara, el que sí que se'ns faria difícil de tocar amb les mans és el significat o el sentit de fons que li dones tu a aquestes històries, perquè no són històries que puguis palpar amb les mans, sinó que has de fer servir el cervell per entendre'ns, no?
Sí, sí. Jo crec que hi ha una mica de cada, no? N'hi ha alguns de molt evidents i també n'hi ha que aprofiten elements coneguts. Per exemple, clar, l'arbre genealògic és un element conegut, el que passa és que els arbres genealògics normalment es dibuixen en un full de paper, no? S'imprimeixen, i en canvi aquí, aquí és un arbre, que cada família té un arbre, i cada cop que neix algú de la família surt una fulla nova, i l'arbre va creixent a mesura que creix la família. Llavors, per exemple, en aquest, encara que sigui també evident, passar de la simbologia habitual de dels arbres genealògics que coneixem en paper il·lustrat, que això fos un arbre de veritat i aprofitar aquesta idea que ja coneixem, no?, de la xarxa, de les arrels familiars, de com creix una família, de què passa de pares i fills o d'avis a pares i fills, què es transmet, quin valor té això... Bueno, em semblava que estava bé aprofitar-ho o remarcar-ho. I alguns altres són més imaginatius en el sentit que no aprofiten cap element conegut previ, sinó que és inventar-se alguna cosa nova, diguem.
Uh-huh. En aquest cas, per exemple, segurament un d'aquests que són un invent clar i català, per entendre'ns, és l'arbre viatger, perquè, clar, un arbre que viatgi és difícil de trobar, eh?
Exacte. Aquí era agafar justament la paradoxa de dir si hi ha algun element fix, és un arbre. Per tant, dius, home, doncs, per què no un arbre viatger que de tant en tant se'n vagi, que recorri món, que vagi a veure arbres també de la seva espècie, que busqui acollida en un bosc també de la seva espècie o d'una altra espècie que el vulgui acollir. Bé, era imaginar això, imaginar... I després hi ha algunes històries d'aquestes, per tant, que permetien fer-hi com una petita narració, no? Perquè el que sí que vaig voler que igualés tot el llibre és que sempre hi hagi una primera persona que ho expliqui. I que ho expliqui, per tant, des de la seva... Més que purament descriptivament, com qui busca l'article d'una enciclopèdia, que ho descrigui més com una experiència, que ho descrigui més quina és la relació que aquest jo que parla té amb aquest arbre protagonista de la història.
Uh-huh. Com se't va acudir a tota aquesta història dels arbres i amb quin objectiu aquí, què hi buscaves?
La primera idea, la veritat, no la recordo, però perquè normalment hi ha una primera idea que no saps d'on surt i després t'hi vas al fil, no? I jo, sobretot, el que hi buscava és, em sembla que és una mica marca de la casa, és a dir, que hi ha una part d'imaginació i, d'altra banda, això que fos suggerent, que en alguns casos t'hi poguessis identificar o que fes pensar una mica, que hi hagués una certa tendresa, aprofitar aquesta simbologia dels arbres a molts nivells, per exemple, en aquest últim que tanca el llibre que has dit de l'arbre interior, no? Vull dir que em semblava que estava bé tibar aquests fils i que podien ser suggerents. Espero que ho siguin per molts lectors.
Uh-huh. Amb molta cura en l'ús del llenguatge, observem, i també com una narrativa molt poètica, no?, d'alguna manera.
Sí, perquè, clar, com que és un tipus de fantasia que amb alguns arbres... jo crec que aquesta combinació com d'imaginació, humor, fantasia, un toc de tendresa, jo crec que és no, dels meus llibres no és exclusiu d'aquest, també es pot trobar en d'altres, i en aquest món dels arbres i en aquesta relació amb els arbres, justament, ho facilitava molt, no? Llavors, alguns remarquen més l'aspecte imaginatiu i divertit, i altres hi ha l'aspecte aquest més personal o més emotiu o més tendre.
Perquè ens en facin una idea també els oients, m'agradaria llegir-ne un fragment d'aquell que dèiem abans, del poruc, perquè una mica jo crec que aquest fragment, que és el final del conte o de la història, descriu això que acabem de comentar entre tu i jo. Diu així: per sort, a l'arbre poruc la natura li va deixar un temps de repòs. Quan arriba la primavera, l'arbre treu unes flors blanques, delicades, que fan una olor que recorda les roses. I es veu que tenen un efecte calmant. I és com si l'arbre es prengués una infusió, una tila. Per unes setmanes la por desapareix i l'arbre se sent segur i creix. I després comença a decaure i torna a ser ell, el de sempre. I és que l'arbre poruc és així. I has d'estimar-lo. I així has d'estimar-lo, vaja. És una mica això que et comentàvem ara, aquest to jo també li trobo molt poètic.
Sí. Sí, és a dir, jo crec que a darrere d'uns quants textos d'aquests, això, hi ha una part com reflexiva, emotiva, o si vols dir-ho d'alguna manera, d'alguns certs valors, no? Com per exemple també l'últim aquest de l'arbre interior, no? Del creixement personal, etc. El que sempre fa pànic és ser excessivament didàctic en aquest sentit, no? O que la voluntat didàctica s'emporti la intenció literària i els altres valors que pugui tenir el llibre. Llavors, a mi em sembla que, bueno, jo intento no caure, i en tot cas em sembla que justament aquests components, per exemple, el sentit de l'humor i aquesta imaginació, bueno, espero que vagi acompanyada també, que acompanyi bé la part que pugui ser més reflexiva o que pugui fer pensar una miqueta, o que ens hi puguem en part identificar, perquè això, com que alguns d'aquests arbres tenen qualitats humanes, el lector amb alguns s'hi pot identificar.
A més a més, m'imagino que deus haver quedat satisfet del resultat final del producte, perquè està editat en format àlbum, tapa dura, i com dèiem, també amb unes il·lustracions que acompanyen d'allò més, no?
Sí. Bueno, això és el que realment és el que jo m'imaginava quan ho escrivia. El que passa és que quan un ho escriu sempre s'imagina el llibre editat de la manera més maca possible, no? Llavors, justament, el Vial m'havia dit que, quan jo havia ensenyat el projecte, que li agradava, però, per exemple, que no me'l podria editar amb un àlbum, amb una edició així una mica ben feta. I llavors, en aquest cas, a vegades penses, si vas esperant, potser al final no trobaràs ningú que t'ho publiqui com tu voldries, per tant, tu mateix. Però en aquest cas jo vaig pensar, no, jo m'espero que hi hagi algú que li agradi prou i que allò que li encaixi amb les col·leccions, amb la política editorial, amb els criteris que tingui, perquè sempre me l'havia imaginat, encara que no sigui per primers lectors, me l'havia imaginat això amb una edició de tapa, amb unes bones il·lustracions. Vull dir que sí, que en aquest cas s'han complert els desitjos.
I ara que ho has dit, potser també valia la pena assenyalar-ho, tot i que llegint el fragment que he llegit ja em penso que algú haurà captat que és efectivament no és un llibre infantil, no és un llibre per primers lectors ni molt menys, no?
No, jo crec que es podia llegir a partir de 8-9 anys. I també moltes vegades, bé, jo quan escric algun text d'aquest tipus, també el passo amb lectors més joves i amb lectors adults, també. I sempre em sembla que és un bon test que el llibre pugui ser llegit, diguem, en ple, o pugui agradar tant als lectors infantils com a grans, perquè vol dir que hi troben prou coses tots, almenys amb un adult que se'l llegeixi sense prejudicis, no? Llavors, sí, no és per primers lectors, però jo crec que a partir de 8 o 9 anys, i l'he passat amb lectors d'aquestes edats, i ha funcionat.
Doncs,
però sí, em sembla que el podria llegir un lector més gran, de 10, de 12 o de 24, i que havia de trobar coses que li agradessin.
Segurament. Salvador Comellas, gràcies per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio La Franca en aquest espai de Llegir per Sentir, avui parlant del teu llibre, d'Arbres, editat per Barcanova i amb aquestes il·lustracions de la Mònica Armiño. Adéu-siau.
Fins una altra. Gràcies. Adéu.